Hola, bona nit i benvinguts al temps que Ràdio Estel dedica setmanalment a l'actualitat internacional, al planisferi. Avui dedicarem gran part del nostre programa a parlar dels Estats Units. Aquest país és notícia perquè tot just aquesta setmana comença la cursa electoral que acabarà el mes de novembre amb l'elecció d'un nou president. Aquest cap de setmana coneixíem una notícia relacionada amb un dels candidats a la presidència dels Estats Units, el governador de Texas, George Bush, fill d'un anterior president. La notícia en qüestió era l'execució en aquest estat d'un pres condemnat a mort, un pres que havia estat diagnosticat com a malalt mental. Sense fer cas de les peticions de perdó que li han arribat de diversos llocs del món, com la Santa Seu o la Unió Europea, George Bush, en plena campanya electoral per les primàries, no ha fet res per evitar l'execució d'aquest malalt mental que estava condemnat a mort. Com us avançàvem, aquesta nit volem parlar dels Estats Units, un país que evidentment representa el millor de la raça humana, els valors de la democràcia, dels drets humans, de la llibertat individual, però que amb notícies com aquesta també ha representat o representa el pitjor dels éssers humans. Una dada, els Estats Units, la Xina, el Congo i l'Iran apleguen el 80% de les execucions del planeta l'any 1998. Els Estats Units, doncs, comparteixen rànquing, per dir-ho així, amb estats que no tenen un règim democràtic ni de llibertats com el seu, aquests estats, Xina, Congo i l'Iran. L'any passat, el 1999, 94 persones van ser executades als Estats Units, la xifra més alta des de la reinstauració de la pena de mort, i a 32 persones se'ls va aplicar la pena de mort a l'estat de Texas, que és el que governa el possible futur president dels Estats Units, com dèiem abans, George Bush. Avui parlarem dels Estats Units i, evidentment, no ho farem només en clau negativa, perquè tot allò que tenen de dolent també ho tenen de bo. Parlarem dels Estats Units, sobretot, com una terra de contrastos, i ho farem tot just després de la repassada a l'actualitat internacional que comencem ara mateix. Doncs comencem la repassada als titulars, com sempre, amb la Nàdia Gómez. Bona nit.
Bona nit.
Aquesta setmana ha estat protagonista un país de l'Amèrica Llatina, l'Equador, que ha viscut dies d'incertesa per una protesta indígena i per un cop mig civil, mig militar, que ha posat fi al govern de Jamil Mahuad.
Les forces armades de l'Equador han imposat com a nou cap de govern el fins ara vicepresident del país, Gustavo Noboa. Els militars han optat per aquesta solució, tot i el desacord dels moviments indígenes que van començar la protesta contra el govern de Jamil Mahuad. Els militars han donat legitimitat a l'elecció de Noboa després que aquest ha estat ratificat en el càrrec pel Congrés. Els indígenes de l'Equador, aproximadament el 40% dels habitants del país, protestaven per la seva marginació de la vida política del país i per la gran crisi econòmica de l'any passat. El 1999 es va registrar a l'Equador una inflació del 61% i una recessió econòmica del 7%.
Una setmana més i sense acabar. Hem de parlar novament del conflicte de Txetxènia. Els russos batallen per entrar a Grozny, de fet ja hi han entrat, però sense acabar de fer-se amb el control total de la capital txetxena. Aquesta setmana es coneixia també la mort de tot un general rus en els combats per Grozny.
El gran objectiu pel president rus, Vladimir Putin, és aconseguir el control de Grozny just abans que la Unió Europea i el Consell d'Europa estudiïn la imposició de sancions econòmiques a Rússia. Fonts txetxenes han anunciat que abandonen la lluita de posicions per recórrer a una tàctica que coneixen bé, la guerra de guerrilles, cosa que pot eternitzar la guerra al Caucas.
Canviem de qüestió, les negociacions de pau a l'Orient Mitjà no avancen gaire bé en la fase de converses directes entre dos dels principals actors del procés de pau, Israel i Síria.
Des de Damasc s'ha anunciat l'ajornament de la tercera ronda de converses amb Israel i s'ha expressat reserves sobre la seva continuïtat. Els sirians aleguen que Israel es nega a comprometre's a retornar la totalitat dels estratègics als del Golan. D'altra banda, les negociacions amb els palestins també travessen una crisi després que el primer ministre israelià, Ehud Barak, ajornés la setmana passada la retirada d'un altre 6% de Cisjordània.
Anem ara amb una notícia curiosa i d'aquestes que no solen fer-se públiques gaire sovint. Les companyies internacionals paguen cada cop més suborns als països en vies de desenvolupament.
El pagament de suborns per part de companyies estrangeres als països d'economies emergents ha augmentat en els darrers 5 anys i afecta en especial els sectors de la construcció i de l'armament. Aquesta dinàmica perjudica greument els països en vies de desenvolupament i suposa una violació de la Convenció contra la Corrupció de l'OCDE. Són conclusions d'un informe de l'ONG Transparència Transparency International, que per primer cop estudia els països i empreses fons de suborn a institucions de 14 països en vies de desenvolupament d'Àsia, l'Amèrica Llatina i Europa Central i de l'Est. Els països que més suborns paguen són la Xina, Corea del Sud i Taiwan. Entre els països desenvolupants pitjors situats en aquesta llista negra hi ha Itàlia, França i Espanya.
La setmana passada es van reprendre les converses de pau entre el govern del Sudan i el principal grup rebel del sud del país, que lluita per la independència i s'oposa al govern islamista de Khartoum.
Les negociacions s'han reprès amb poca convicció i optimisme. Fins al moment, les dues parts han acordat celebrar un referèndum sobre l'autonomia del sud, però discrepen sobre el traçat de la frontera entre el sud i el nord. En joc hi ha la zona estratègica del centre de Sudan, rica en petroli i recursos naturals. El govern islamista del nord del país es viu ara una lluita pel poder entre els sectors més fonamentalistes i els aperturistes que volen fomentar les relacions amb els estats àrabs moderats.
Feia temps que no en parlàvem, però és evident que encara continua el patiment per a la població de l'Iraq, sotmesa per una banda als abusos de Saddam Hussein, però també víctima de les divisions al Consell de Seguretat de Nacions Unides sobre les sancions econòmiques que suporta aquest país.
Tant Rússia com la Xina i França han rebutjat el nomenament d'un nou cap per a la nova agència encarregada de supervisar el desarmament de l'Iraq. Aquests països suposen el nomenament perquè creuen que la persona designada, Rolf Ekeus, està massa vinculada a l'anterior missió d'inspectors de desarmament, l'UNSCOM, que va acabar en fracàs i amb acusacions d'espionatge. La creació de la nova Comissió de Nacions Unides significa per al Consell de Seguretat el reconeixement del fracàs de l'operació Guineu del Desert de bombardejos aeris per part dels Estats Units i la Gran Bretanya.
El conte de mai acabar, això és en el que s'està convertint el tantes vegades anunciat i també tants cops ajornat referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental. La missió de l'ONU al Sàhara ha publicat ja les llistes provisionals de votants per al referèndum. El nou cens exclou gairebé 50.000 membres de tribus marroquines, cosa que ha provocat l'evident enfadament de Rabat.
La decisió de l'ONU d'excloure els marroquins ha provocat ja la reacció del govern d'aquest país, que ha instat la població rebutjada a presentar el recurs corresponent. Aquests recursos se sumarien als 79.000 ja representats anteriorment, una allau que impossibilita, de fet, la celebració del referèndum en la data prevista, el 31 de juliol. El front polisari ha començat maniobres militars que podrien suposar una preparació dels saharauis per reprendre els combats i posar fi a la treva.
I anem amb l'última qüestió d'aquesta setmana. En la zona dels grans llacs africans fa temps que no és notícia, però no per això deixen de passar-hi coses, relacionades amb conflictes bèl·lics, bàsicament. L'expresident sud-africà Nelson Mandela, actual mediador de les converses de pau entre Hutus i Tutsis de Burundi, ha responsabilitzat els polítics d'aquest petit país de manca de voluntat per posar fi al conflicte civil que viu Burundi.
La guerra civil entre Hutus i Tutsis a Burundi ja s'allarga més de 6 anys i ha costat la vida a unes 200.000 persones. Actualment hi ha 18 partits polítics involucrats en les converses de pau que no han aconseguit, de moment, un alto al foc ni una millora de la situació humanitària als grans llacs. En els últims mesos, 10.000 persones més han fugit de la zona cap als massificants camps de refugiats de la veïna Tanzània.
Doncs fins aquí la repassada dels titulars de la setmana del Planisferi, una repassada que hem fet, com sempre, amb la Nàlia Gómez. Bona nit.
Bona nit.
Planisferi, els dilluns d'11 a 12 de la nit a Ràdio Estel. Planisferi, una anàlisi del món.
Comencem el nostre programa després de conèixer les notícies i ho fem parlant dels Estats Units. Evidentment, un gegant com els Estats Units dona per molt més que un planisferi, així que hem centrat la nostra anàlisi en dues qüestions. La primera és apropar-nos a la realitat actual dels Estats Units des de la perspectiva que ha estat, és i serà una terra d'immigrants. Què suposa això per a aquest país? És vàlid encara la fita del somni americà? És possible per a tothom aquest somni? Què en queda del projecte tan lloable del Melting Pot? En parlarem d'aquí uns instants, juntament amb una proposta literària per als qui vulguin endinsar-se a la Nord-Amèrica més mítica i fotografiada, la del Far West i Califòrnia. Tindrem temps per la música, en aquest cas avui música celta provinent d'Irlanda, un dels països que més immigrants precisament ha portat al nostre país protagonista d'avui. Acabarem el nostre programa amb la tradicional cita de proposta de llibres. Seran amb nosaltres els amics de la llibreria Guia de Barcelona, amb qui presentarem tres suggeriments. Tot això des d'ara i fins a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Ens situem ja als Estats Units, escoltem l'informe i les dades que ens ha preparat Sergi Pacheco.
Amb una superfície de més de 9 milions de quilòmetres quadrats, els Estats Units són un dels països més extensos del món. La seva població supera els 270 milions d'habitants i la seva densitat és de 29 habitants per quilòmetre quadrat. L'esperança de vida dels nord-americans és de 76 anys i tres quartes parts d'ells viuen en ciutats com Nova York, Chicago, Detroit, Los Angeles o la capital, Washington. Més del 80% de la població té estudis de tercer grau i més del 4% dels americans tenen una direcció a internet. La moneda oficial dels Estats Units és el dòlar i l'idioma oficial l'anglès, tot i que també estan molt extesos el castellà, l'italià i el polonès. Des del punt de vista polític, els Estats Units són una democràcia presidencialista, on hi dominen dos grans partits, el republicà i el demòcrata. L'actual president, el demòcrata Bill Clinton, haurà de deixar el càrrec a finals d'aquest any, perquè la Constitució no permet ocupar la Casa Blanca més de dos mandats seguits. Els Estats Units tenen l'economia més forta del món. El seu producte interior brut gairebé arriba als 8 bilions de dòlars, més de 1.200 bilions de pessetes, unes xifres que cada any creixen prop d'un 3%. La inflació nord-americana és inferior al 2% i l'índex d'atur no arriba al 5%. Les exportacions suposen uns ingressos de més de 100 bilions de pessetes, sent la Unió Europea, els països asiàtics i l'Amèrica Llatina els seus principals clients. Tot i les bones dades econòmiques, els Estats Units són un país amb moltes desigualtats. La fortalesa del mercat borsari ha beneficiat les classes més riques, però els ingressos de les classes baixa i mitja han disminuït o s'han estancat. Les desigualtats socials també són molt importants. Durant segles, els drets garantits a la Constitució han estat negats a comunitats senceres. El nombre de població indigent és molt important i les armes de foc estan molt esteses, el que provoca greus problemes de violència i seguretat. La població reclusa dels Estats Units supera el 1.700.000 persones, més de la meitat dels quals són de raça negra. En els últims anys, el número de reclusos s'ha incrementat molt, tant entre els homes com entre les dones, per la qual cosa les presons públiques estan saturades. Actualment, uns 77.000 presos estan reclosos en centres penitenciaris privats, uns centres que han rebut moltes denúncies per les males condicions en què viuen els presos. La pena de mort continua vigent en 38 dels 52 estats nord-americans. Durant la dècada dels 90, 3.300 persones han estat condemnades a mort, de les quals més de 350 ja han estat executades. Alguns dels condemnats ho han estat per crims comesos quan eren menors d'edat i fins i tot s'han arribat a executar persones amb retard mental. Les organitzacions de drets humans es queixen d'aquests fets i també denuncien que la pena capital s'aplica de manera racista. El 42% dels condemnats a mort són negres i el 82% dels presos executats des de 1977 havien estat condemnats per assassinar gent de raça blanca.
Nascuts en nom de la democràcia, de la igualtat política i jurídica i de la llibertat individual, els Estats Units han tingut un paper clau en la història de les llibertats civils individuals i han desenvolupat també un paper clau en la creació de normes internacionals sobre els drets humans. Tot i això, tot i ser la primera potència mundial, tot i tenir l'economia més forta del món, tot i estar fundada en aquests paràmetres de llibertat i de drets universals, ningú no pot negar que els Estats Units són una terra de contrastos, perquè hi ha desigualtats socials molt importants, perquè hi ha problemes molt estesos, com la drogadicció, la delinqüència, perquè, com veiem abans, que els Estats Units siguin el paradigma del dret i de la justícia no evita que, ja plenament el 2000, encara s'apliqui la pena de mort en alguns dels seus presos comuns. També és evident que els Estats Units són el país de la immigració i és en això que ens centrem avui. Al llarg de la seva història, aquest jove país ha donat cabuda a gent de totes les races, religions i condicions socials, que han donat peu a una expressió que segur que molts heu sentit, el melting pot, una autèntica olla multiètnica. Aquesta nit parlem dels Estats Units i com que parlar d'aquest país donaria per molt, en parlarem precisament des d'aquest vessant de país d'immigrants. Ens preguntarem si és vigent encara la idea de somni americà, si és possible el melting pot, quina riquesa ha portat la immigració als Estats Units, que l'ha portat a ser la primera potència mundial, o bé quins problemes o conflictes ha generat també aquest element multiètnic. Són preguntes que intentarem respondre aquesta nit. I ho farem amb l'Adela Ros, ella és sociòloga i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. L'hem convidada perquè precisament demà la Fundació La Caixa, dins del cicle Tardes del Món, comença un cicle de projeccions cinematogràfiques i de conferències amb el títol USA, País d'Immigrants. També l'Adela ha estat vivint a San Diego, una de les ciutats potser que reflecteix millor aquesta realitat de país d'immigrants als Estats Units. Ha estat vivint 4 anys a San Diego. Adela, bona nit i benvinguda a Ràdio Estel.